Va, avui dimarts comença aquesta primera de les 5 jornades de vaga convocades pels sindicats de mestres i professors. És una protesta per les polítiques educatives de la Generalitat, segurament, molt concretament, una protesta en contra del conseller Cambray i la manera en què ha acabat prenent les darreres decisions. Són 5 jornades de vaga a les quals s'hi sumarà, a més, aquesta aturada en protesta per la sentència del 25% del castellà a les aules. És, en tot cas, una protesta que té un ampli suport des del punt de vista sindical en l'escola catalana, no només a la pública, també a la concertada, que avui i demà es sumen aquesta vaga i que serà secundada també per les direccions dels centres públics d'infantil, de primària i de secundària de Barcelona i de comarques com ara el Maresme, el Vallès o el Penedès. Per tant, estem parlant des d'un punt de vista tècnic clarament d'una protesta rotunda i contundent del professorat i la direcció de les escoles d'aquest país contra la conselleria o l'actual conselleria encapçalada per Josep González Cambray. En Marc Vilanova és director de l'Institut Públic Vilatzara de Vilassar de Mar, al Maresme. Senyor Vilanova, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel. Clar, al llarg de les darreres setmanes hem anat explicant i parlant amb diversos representants del vostre col·lectiu de quines eren les problemàtiques, no?, que s'anaven succeint o posant damunt de la taula en aquestes topades amb el conseller Cambray. Clar, si avui li demano per què va anar a la vaga, vostè com m'ho explicaria avui?
Doncs penso que ho has explicat molt bé, eh? És el cúmul de circumstàncies i sobretot aquesta manera de fer de no sentir-nos considerats ni atesos ni per la sensació de que a través de rodes de premsa se'ns comuniquin coses que considerem que són aspectes de dialogar i de tenir en consideració més enllà, perquè hi ha molts detalls, sobretot a ulls de les direccions, que fan molt complex el entomar-ho, no? sense el debat i sense els recursos també, no? En aquest sentit.
És una vaga contra el conseller Cambray?
És una vaga contra les formes. Penso que aquest és el denominador comú, no? Les formes de plantejar aquests nous reptes educatius, que penso que aquí ens hi trobem tots, però sí que és veritat que les formes i el no comptar amb la comunitat educativa, doncs és el principal. A partir d'aquí, evidentment, sempre s'hi sumen aspectes que el professorat ve reclamant des de fa temps, no? Baixades de ràtios, doncs, ben estructurades, increments en els pressupostos, etcètera, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Un com a mínim dels grans problemes que han anat apareixent al llarg de les darreres setmanes, per ordre cronològic, em refereixo, sí, segurament, d'una banda hi ha la qüestió de l'avançament del curs escolar, sí, de l'altra hi ha aquest canvi en el currículum, en el cas de secundària, no? A més, això és molt flagrant, diguem-ne, no? Els canvis, diguem-ne, de model, perquè la gent ens entengui, d'alguna, sí, manera, en com s'aborda l'ensenyament a la secundària. Aquests són els dos grans elements, com a mínim, que han fet vessar el got de la paciència del professorat i dels que esteu a la direcció dels centres?
Sí, penseu que portem un temps, ja no només en el període de la pandèmia, sinó que portem un temps en què les polítiques educatives, doncs, cada cop se'ns demanen més plans, se'ns demanen més estratègies, se'ns demanen molta documentació, moltes xarxes, molts equips impulsors, i tot això sempre no ha anat mai acompanyat de recursos que ens permetin, pues, realment consolidar que quedi, no?, tots aquests projectes que se'ns van demanant i anem instaurant als centres, doncs acaben sent, no diré paper mullat, però són molt volàtils en aquest sentit, no? No hi ha temps a consolidar-los. I sí, evidentment, aquest mes de gener-febrer, doncs, amb aquestes novetats, que evidentment, per una banda, ja n'érem conscients de que des del govern espanyol hi havia, per tant, un decret que es tenia que concretar a nivell de Catalunya, uh-huh, dels nous currículums, de tant a primària com a secundària, i sí que hi ha hagut una visió, se'ns va comunicar una miqueta a través d'una reunió i d'un plenari amb les direccions quins serien més o menys per on anirien les coses. Després ens va fer arribar un esborrany i un petit període de participació que també hem de dir, vull dir, aquí hi ha hagut una voluntat, però al mateix temps una voluntat amb un període molt curt de temps i ens va agafar també en plena pandèmia, que les reflexions a nivell de claustre jo diria que poc s'han pogut fer, no?
Clar.
I després està el tema aquest que comentes del calendari. Jo penso que la reflexió de que les famílies, atendre-les i que el calendari es pugui avançar, segurament, vull dir, aquest no és el problema. El problema està en com podem arrencar bé un inici de curs.
Clar, és el que li anava a preguntar, no? Perquè segurament, vist des de fora, un pot dir, realment, tan complicat és, diguem-ne, que el mes de març ens diguin que haurem de començar 5 dies abans del mes de setembre, amb tants mesos de decalatge, tan complicat és com per justificar una vaga de la magnitud de la vaga que s'ha plantejat ara, vist des de fora, eh?
Sí, sí, sí. Mireu, hi ha diversos arguments i segurament són... És a dir, alguns segurament van més enllà, però des d'un punt de vista molt, molt dels equips directius, la plantilla, és a dir, els professorats amb els que comptem a partir del setembre, per molt que se'ns comuniqui que se'ns avançaran els noms al mes de juny, sí. Realment aquestes persones no estaran a disposició del centre fins l'1 de setembre. Per tant, aquí...
Aquestes persones són, són persones que després... Són tutors de cursos?
Poden ser perfectament tutors, sí, sí, poden ser perfectament tutors. Penseu, mira, aquí l'Institut Pilatzara, perquè us feu una idea, aquest curs, aquest 2021-2022, al setembre iniciava en 30 docents de 80, 30 docents nous.
30 docents nous de 80.
Per tant, hi ha una...
És a dir, pràcticament el 40% dels professors, diguem-ne, es van incorporar el dia 1 a l'escola on havien de treballar.
Entre l'1 i el 5-10, eh? Llavors, penseu que, clar, aquesta mobilitat és una mica excepcional, però hi ha una mobilitat important. Per tant, estem parlant de com a mínim un 25% de mobilitat de docents i, per tant, com a mínim un 25% de docents que arrenquen al setembre. Amb la qual cosa, aquest juliol, bàsicament, per preparar el curs des d'un punt de vista de programacions i d'aspectes de cara al professorat és difícil i, per tant, sempre ha estat un juliol que el que ens permet és preparar coses més estructurals de quines matèries oferim, quantes, comptem amb la matrícula dels alumnes de l'ESO, les matrícules dels alumnes de batxillerat, i en base a aquestes matrícules doncs decidim si oferim un grup, dos grups, alguna optativa, etc etc etc. Per tant, han sigut sempre aspectes més estructurals, més de confecció d'horaris, però sense tenir les cares visibles, per tant, tampoc han pogut formar part molt d'aquest aspecte. Penseu també que al setembre encara és vigent que l'alumnat de batxillerat... té un període de recuperació extraordinària. Per tant, 1 i 2 de setembre són dies en què els alumnes de primer batxillerat poden venir a fer exàmens de recuperació. Amb la qual cosa, totes les llistes i saber qui realment hi haurà classe el dia 5 o 7 de setembre, francament, ens ho fa bastant complicat.
Quan això es va explicar, per exemple, recordo que des de la conselleria el que es va dir és com que farem jornada intensiva, el curs es pot anar preparant sobre la marxa, entenc que a les tardes.
Sí, però això, és a dir, això respon molt segurament a un plantejament de les escoles, no, de primària, en aquest sentit. A secundària, tant si es fa jornada intensiva continuada, que en diem com si es fa partida, la jornada és de 30 hores setmanals pels alumnes, és a dir, 6 hores per dia, amb la qual cosa tampoc ens dona molt marge a seguir organitzant tot això. És a dir, no és un aspecte que jo pugui dir que és inviable, però sí que hi ha molts aspectes que potser s'han de parlar i entendre millor des d'un punt de vista tècnic. Ah. Després, clar, a mi se'm demanarà amb quina plantilla compto pel setembre quan encara no he pogut fer una matrícula dels alumnes i no sé en quina realitat estic de necessitats. Per tant, també hi ha aspectes aquí que se sumen a aquesta dificultat d'avançar aquests dies.
Com s'ha arribat a aquest punt, diguem-ne, a que entre cap i coll us hagin dit això és el que hi ha sí o sí, no? És a dir, entenc que quan un arriba a aquesta situació amb el departament, amb un conseller, sí, no? O amb una conselleria, és que hi ha un rerefons d'alguna cosa, d'algun caldo que s'ha d'haver anat treballant per arribar a aquest nivell d'estancament. Quin és el problema de fons?
Jo penso que el problema de fons és la, al poc tenir-nos en consideració o en compte o ser escoltats, no? Moltes vegades s'han fet reunions en què, bueno, doncs no hem tingut paraula, no? Només hem pogut accedir a través d'un xat i els respondrem, no? O ja els anem responent. Per tant, no tens un feedback directe o no pots exposar bé tots els punts de vista o de les direccions, del professorat o del sector de la comunitat educativa que en part representem, no? Per tant, jo penso que això s'ha anat acumulant aquí una sensació i una percepció de sobrecàrrega, manca de recursos, i la gestió extraordinària de la pandèmia, en què molts caps de setmana hem tingut que atendre situacions. I quan sembla que surti una mica d'aquesta pandèmia, doncs ens trobem amb declaracions i rodes de premsa que tens una sensació de dir, bueno, no sé si és el que ens cal i no sé si potser el que sí que ens cal és, en tot cas, baixar el ritme una miqueta i restablir aquests canals de comunicació, no?
Amb aquest conseller és possible?
Per meva particularment no perdré mai l'esperança, no? Ni les formes en aquest sentit. Tot és possible, tot és possible.
Clar, vivim en un món en què les coses se succeeixen a molta velocitat. Quan es va tirar endavant aquesta convocatòria de vaga no hi havia guerra a Ucraïna, no portàvem 20 dies d'ofensiva, que és el que avui passa. La situació econòmica d'aquest país no era la que tenim a dia d'avui, no? Perquè estàvem parlant de reactivació, de recuperació, de que l'economia anava millor, i ara estem parlant de risc de recessió, estem parlant de problemes a la feina, estem parlant de preus de l'energia que estan desbocats. Aquesta vaga té sentit mantenir-la en els 5 dies que s'havien plantejat inicialment, donada la situació actual?
A veure, jo penso que això, bé, els sindicats ens ho respondran millor, no? Però entenc que també es forma part de l'estratègia dels sindicats o de la pressió que podem fer, perquè al final, mira, jo tinc professorat que es plantejaria vagues indefinides, en aquest sentit.
Sí, però ho dic perquè durant molt de temps moltes de les reivindicacions que heu fet des del col·lectiu, diguem-ne, ja no parlo des del món sindical, em refereixo des del món de l'ensenyament, sempre heu tingut una aliança molt propera amb els pares, mares, és a dir, amb les famílies, no? Perquè jo crec que potser l'administració no, però les famílies sí que us ha reconegut tota la feina feta, no?, durant tot aquest període i especialment durant aquesta pandèmia i per la manera en què ho ha hagut d'anar assumint tot, no? Però no sé si ara les famílies entendran aquests 5 dies de vaga i si això us amoïna, no?, fins i tot a vosaltres o persones com tu que esteu al capdavant d'una escola, que hi hagi famílies que us diguin, jo aquest mes, i tal com estan les coses, em sap molt greu, vosaltres feu la vaga, però el meu fill o filla vindrà a l'escola o vindrà a l'institut els 5 dies, perquè nosaltres hem d'anar a treballar i no estem ara, diguem-ne, per fer en caixos de cap tipus, perquè no podem, per la situació laboral, no?
Correcte. Mira, és evident que l'últim aspecte, que és el del calendari, és el que s'ha utilitzat, dit així, com a prioritari, no? I aquí, doncs, segurament, les famílies, són aspectes tècnics que fan difícil entendre la dificultat d'organitzar un curs en què s'avancin. Estem parlant de 4 o 5 dies, però estem parlant de 4 o 5 dies que laboralment ens permetien molts aspectes organitzatius que no es poden ajornar al setembre o no es poden avançar al setembre, al mes de juliol. Per tant, es podrien passar el mes de juliol si canviessin algunes coses que bueno, en fi, en cap cas se'ns han preguntat i se'ns han donat opcions a fer-ho, no? O sigui,
Quines coses?
Una miqueta el que et comentava abans, és a dir, perquè nosaltres puguem fer coses al mes de juliol, necessitem que tot el professorat que començarà el curs estigui al mes de juliol, no estigui al mes de setembre. És a dir, si jo tinc tutors, tinc un 25% de la plantilla que em començarà a setembre, què faig al mes de juliol? No puc organitzar aspectes propis del curs amb tot el claustre, sinó amb una part del claustre. Llavors és bastant difícil fer coordinacions i fer traspàs d'informacions o organitzar exactament quines optatives farem, de quina manera i com ens les repartim, si aquest professorat no hi és ni el coneixem. no? I aquest és un aspecte, penso, bastant important.
Vosaltres entenc que necessitaríeu que aquestes persones s'incorporessin a finals del mes de juny per treballar fins quin dia de juliol?
El dia que està establert, que és finals de juliol. Però també hi ha un tema econòmic aquí al darrere, és a dir, no només això, sinó que tots aquells substituts que ara mateix tenim al centre, al mes de juliol no cobren. I per tant no hi ha el 100% de la plantilla. El 100% de la plantilla estructurada no està cobrant al mes de juliol. Per tant, hi ha un petit percentatge de professorat que tampoc es paga.
És a dir, si vosaltres teniu un professor substitut que treballa durant tot un curs i que sabeu que per les característiques d'aquella suplència, per entendre'ns, al mes de setembre, aquell mateix professor o professora tornarà a treballar amb vosaltres, que és a dir, seguirà fent la mateixa feina que estava fent però el curs vinent, aquella persona al mes de juliol no el cobra?
A veure, hi ha diverses circumstàncies. Un substitut que està treballant tot el curs,
sí,
perquè jo pugui comptar amb ell el mes de setembre, ha de complir uns requisits de portar un període d'antiguitat i teixint al Departament d'Educació perquè pugui estar reclamat per la direcció del centre. Això passa algunes vegades, però no totes. Per tant, moltes vegades aquell mateix professorat que jo potser podria comptar amb ell, no tinc capacitat de comptar amb ell. Amb la qual cosa, aquella persona que potser està interessada en seguir el centre i la direcció està interessada en que segueixi el centre, no hi ha manera possible que continuï. Això ja fa que s'ampliï aquest percentatge de mobilitat que estava comentant abans. Després hi ha algunes circumstàncies que fan que aquesta persona potser cobri el mes de juliol, però no l'agost, però cobra un mes de juliol en compensació de fer una formació i no està directament en disposició de la direcció del centre, sinó que se li paga el mes de juliol perquè faci una formació. No se li paga el mes de juliol perquè estigui a disposició de la direcció del centre i en tot cas tampoc cobra el mes d'agost. Amb la qual cosa sí que hi ha situacions, tampoc vull dir anòmales, però sí que hi ha situacions que s'han d'entendre i s'han d'explicar, perquè al final el juliol no tens la plantilla per estructurar un inici de curs a partir del setembre. Tens una part de la plantilla estructurada de funcionaris de carrera, que acostuma a ser voltant del 60%, una cosa així, no? Depèn del centre en aquest sentit.
Et sap greu que en aquesta discussió la conclusió que n'ha sortit d'això sigui que el problema és que els professors no voleu treballar a l'estiu i que voleu fer 2 mesos de vacances?
Evidentment que em sap greu perquè jo fa molt temps que no faig 2 mesos de vacances, en aquest sentit no els hi fem mai, no? Sí, entenc que es pugui fer aquesta lectura, però és que és difícil entendre els arguments sense entendre aspectes organitzatius dels propis centres educatius, no? I aspectes de la pròpia plantilla que el Departament d'Educació ens proporciona. I quan ens la proporciona i amb quines condicions i ens les proporciona. Llavors és bastant, bastant complex, la veritat, és bastant complex. Clar. I és fàcil fer la lectura.
Que segurament des de fora la pregunta que t'hauria de fer és els mestres, i tu m'has dit que en el teu cas personal no, però els mestres actualment encara fan 2 mesos de vacances a l'estiu?
Els mestres al juliol estan a disposició de les direccions, acostumen a fer formacions i aquí t'he de dir que al juliol molts professors venen a acabar d'organitzar coses i a acabar de fer tancaments d'aspectes del curs que hem acabat. Penso que hem de fer memòries finals de curs i també, evidentment, professorat, que és el centre, té plaça definitiva, aquest 60-70% que et dic que els centres tenen consolidats com a estructura de centre, aquest professorat treballa planificant coses del curs vinent, però sense saber el detall ni la concreció d'algun, de si serà tutor, no serà tutor, si faré això, i després que tampoc pot avançar al 100% perquè la plantilla no està definida al 100%, no?
Aquesta vaga està convocada des d'avui, són 5 dies, les raons són les que han anat apareixent en aquesta entrevista. N'hi ha una altra de jornada vaga convocada pel mig, el dia 23, en defensa del model d'escola catalana, de la immersió lingüística, per la sentència del 25% de castellà. En relació a això, només una darrera pregunta. El departament us ha facilitat ja alguna informació de com es concreta allò de el català no es toca? Ho dic perquè el TSJ donava al govern un termini de 2 mesos per definir com adaptava la sentència del castellà. Aquest termini avançarà la propera setmana, si no m'equivoco. Vosaltres heu tingut alguna resposta sobre com es blinda la immersió?
No. No, resposta escrita no, simplement sí que se'ns ha dit que si tenim algun problema en relacions dirigim a les inspeccions, no? Una miqueta per com gestionar els conflictes o situacions que, puguem, que es puguin esdevenir de famílies que puguin sol·licitar o demanar aspectes en relació a això.
Com a director d'un centre et sents protegit amb aquesta explicació, tu?
No. No. És a dir, hi ha molts altres aspectes que no ens sentim protegits, però aquest és un mes. Aquest és un mes i, bueno, i amb aquests aspectes ja sabem que, bueno, que és fàcil trobar-nos una mica desemparats, no, en aquest sentit.
El català no es toca és un eslògan buit?
M'agradaria pensar que no.
La realitat què us diu?
Bueno, en el context de Vilassar de Mar, la veritat és que no és un municipi, és un municipi amb nivell cultural i socioeconòmic mitjal, i en fi, de moment no he tingut cap situació que pugui pensar que aquest eslògan pugui estar buit, no? Vull dir, hi ha una defensa majoritària per part de la ciutadania i en aquest sentit, vull dir, el català es parla, tu també ho diguessis, molt excepcionalment segurament en relació a altres municipis o altres centres, però es parla.
En Marc Vilanova és el director de l'Institut Vilatzarà de Vilassar de Mar. Aquest matí li hem demanat que ens acompanyés per entendre i explicar-se també en relació amb aquesta vaga que han començat el professorat del país a infantil, a primària i a secundària, 5 dies de vaga. L'escola concertada s'hi ha sumat també avui i demà i també les direccions dels centres, com és el cas del Marc Vilanova, han decidit secundar aquesta aturada. Marc, gràcies per haver estat i molta sort.
D'acord.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Passant 3 minuts del punt de les 9 del matí. En seguim parlant, evidentment, també aquí en temps de tertúlia, al matí a Ràdio Estel, avui amb la Sílvia Angulo, el Joan Serra i l'Alberto Gómez.